Un minut, tornem amb la darrera hora a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'Ivetres Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui, primer programa de l'any, començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança i també amb algunes propostes intergeneracionals i propòsits d'any nou. Arrencarem amb la secció de l'especialista parlant sobre el fet de deixar-ho tot pel darrer moment. Què hi ha darrere d'aquest hàbit i com ho podem abordar en família? En parlarem amb Magdalena Bausada Mirabó, la nostra psicopedagoga. Després seguirem amb una tertúlia intergeneracional, o millor dit, un treball de camp, perquè començarà l'any amb un recull de preguntes que han preparat pares i mares dirigides a joves per conèixer millor els costums i tendències adolescents actuals. També escoltarem recomanacions que ens han enviat nins i nines per aquest 2026 i comptarem amb una proposta lúdica per compartir estones en família que ens vendran a explicar una mare i la seva filla. Estau preparats? Idò comença la primera hora de No Venim amb Manual. Avui a No Venim amb Manual volem parlar d'un hàbit bastant estès que trobam sovint en infants, en joves i també en adults, que és deixar-ho tot pel darrer moment. És un costum que pot provocar estrès, dificultats escolars, conflictes familiars i també malestar personal. Per això avui en parlam amb la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausà de Mirabó, que ens ajudarà a entendre una miqueta millor què hi ha darrere d'aquest hàbit i com podem acompanyar en els nostres fills i filles si ens hi trobam a casa nostra. Magdalena, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Estàs preparada per aquest tema?
Estic preparadíssima, tot un repte. No?
És un repte perquè és vera que és un tema de vegades complicat. Clar, el primer que te voldrien demanar és si tu creus que deixar-ho tot per darrer moment és un hàbit generalitzat i si ha anat canviant al llarg de les diferents generacions.
Bona pregunta. Idò, jo diria que pot ser que s'hagi incrementat un poc, però en realitat sempre ha estat un clàssic, eh?
No, sí. Qui no ho hagi fet, que aixequi sa mà.
Exactament. O sigui, és una cosa que passa mentre te funcioni, no? I com que és vera que estem en un moment en què en els al·lots se'ls ajuda molt, no? Per tant, potser els funciona durant més temps de com els funcionaven altres.
Perquè segueix funcionant, perquè sempre hi ha algú que te salva en el final, no?
Sí, exacte.
D'acord. Tu creus, però, que aquest hàbit té més a veure amb la naturalesa humana? Amb el caràcter? O que hi té més, doncs, pot ser l'educació que han rebut, els hàbits que s'han anat construint a casa nostra?
Buf, vaja pregunta. Amem. Els humans, en general, tendim a cercar la via més fàcil, el camí més fàcil, a no fer un esforç innecessari, no? Què passa? Que en aquest sentit estaria dins nosaltres, no? Perquè si ho puc fer en el darrer moment, perquè ho he de fer en temps. A no ser que m'encanti i jo vulgui anar practicant contínuament, però això és una cosa que no em fa molta il·lusió. I ho deix pel darrer moment, bueno, en principi no hi ha problema, no? Molt bé. Això és part de la naturalesa humana, anar-te tranquil·litzant i anar fent coses que siguin més urgents i tal, no? Però és vera que es veure quina conseqüència té fer això dependrà un poc de l'estil educatiu.
Clar.
No? Què passa quan estic a punt de no aconseguir entregar una cosa? M'ho fa mon pare i mon mare? M'ho fa qualcú? Com més tard vegi les conseqüències, més tard ho voldré canviar. En el fons és un hàbit que, per coses importants, és un hàbit que ens pot perjudicar molt, no? Què significa? Que és interessant anar-ho treballant perquè no mos passem. Ara veurem un poc tipus de procrastinació, que és un tècnic d'això, no? I quan realment pot ser molt dolent. Però, en principi, és una cosa que dependrà molt de la quantitat de vegades que ho hagi fet i, sobretot, de les conseqüències que hagi tingut. En aquest tema de les conseqüències, hi ha una part que és la realitat en si, però hi ha una altra part que són les persones que m'envolten i que fan que aquestes conseqüències siguin més grosses o més petites.
Per tant, estan parlant també d'un aprenentatge.
Sí.
Però a partir de quina edat podem esperar realment que un infant, anem a les edats més primerenques, no?, tingui noció dels temps, sigui capaç de planificar-se amb autonomia? És a dir, si som realistes, quan podem esperar també que un infant estigui preparat?
Aquesta pregunta és superimportant perquè moltes vegades s'espera que se li doni, per exemple, un treballet o un encàrrec en els nins i que s'organitzin. Però, clar, un nin no té sentit dels temps. També dependrà del nin, però, en principi, la percepció dels temps és una de les coses que més tard se desenvolupa. Per tant, en aquest cas, o l'ajudam a traduir-ho a imatges i a fer-se una espècie de cronograma que sigui molt gràfic.
Molt visual.
Exacte, però per això necessitarà una ajuda externa, perquè ell no sap manejar el concepte de temps. ¿Vale? O, si no, el que estarem aconseguint serà frustrar-nos nosaltres i frustrar-los ells, perquè li estan demanant un impossible. A partir dels 12 anys, el sentit dels temps comença a estar més desenvolupat. Després dependrà molt de la persona. I, clar, als 12 anys, què passa? Que estem en l'adolescència... Exacte, però és que en l'adolescència tenim molt de temes emocionals que distorsionen el sentit dels temps, també. Perquè tots saben que no passa de la mateixa manera i en la mateixa velocitat subjectiva un dia que mos ha encantat que un dia que mos ha horroritzat. I tot això també fa que el sentit dels temps acabi molt afectat.
D'acord, tenim en compte tot això. Mm-hmm. I ara volem afegir una altra pregunta. Moltes vegades, quan parlant d'aquests temes de gestió dels temps, apareix el concepte de funcions executives. L'escoltant, però molta gent no sap exactament a què ens referim. Em pots explicar què són les funcions executives i també, aprofitant que te tenim aquí, Magdalena, com influeixen en la capacitat de gestionar els temps?
Bueno, les funcions executives són funcions cognitives que se duen a terme a la part del cervell que més tard se desenvolupa. ¿Vale? Això què significa? Que són les més complicades i que són les que més tard realment poden dur a terme de manera totalment controlada. I això sí és que ho poden fer. Exemples de funcions cognitives, perquè aquí hi ha autors que n'hi fiquen més i hi ha autors que n'hi fiquen menys. ¿Vale? Però, per exemple, la memòria de treball. Recordar el que estic fent ara mateix. No? Per exemple, hi ha un exemple molt bo d'entendre. Copiar un número de telèfon i l'he de copiar a una altra banda, quantes vegades l'he de revisar? Això seria memòria de treball. No vol dir que passi a memòria de llarg plaç, no? La planificació, que aquesta és la que més mos afecta ara mateix. ¿Vale? Quina altra? L'organització de distintes coses, entre elles els temps, però no només dels temps. Bueno, aquesta... Ah, i el control inhibitori. Inhibir les distraccions. Que això, en el final, influeix moltíssim a la gestió dels temps. Per què? Perquè si jo estic començant a fer una activitat i hi ha una altra cosa que m'ha cridat l'atenció i deix de fer el que estava fent, en el final, el temps l'estic aprofitant de manera bastant distinta.
D'acord. Ara tenim una pregunta que potser és un poc complicada també, perquè totes les preguntes avui, Magdalena, són complexes. Sí. Però davant d'aquelles persones que diuen que només poden concentrar-se quan senten la pressió de darrera hora, clar, què hi ha de cert en això? Realment hi ha alguna explicació perquè les persones necessitin aquest estímul per reaccionar, podríem dir?
Clar, és que aquí dependria, no? Quina és la capacitat de concentració d'aquesta persona en general? Si és una persona que normalment té problemes de concentració, és vera que moltes vegades necessitarà com una pressió externa, no? Sobre que si no ho faig ara no ho podré fer. Que és la pressió que necessitaria per inhibir les distraccions. Però també hi ha un altre factor molt important, i és saber la importància subjectiva o objectiva que li dona a la persona en aquesta activitat. No? Perquè probablement això mos ho està dient un nin, és un exemple, però que per jugar a bàsquet no té cap necessitat de pressió, que van als entrenaments i està encantat. Vull dir, moltes vegades aquí estem estant que això ho solen fer amb activitats que no m'ho resulten gens plaenteres ni motivadores en si.
I clar, si ens acostumem a funcionar sempre així, què pot passar? Quines conseqüències pot tenir tant a nivell acadèmic com també emocional, el fet de fer-ho tot sempre amb presses i en el darrer minut?
Sí, també a nivell social, no? Perquè, també, imagina't, un treball amb equip i un dels membres ho deixa tot pel darrer minut. O amb... entre distintes persones han d'organitzar un viatge. És igual, és tipus de relació que tinguin aquestes persones, però se poden fer viatges de molt de tipus. Hi ha una persona que sempre ho deixa pel darrer minut. Pues que això pot afectar molt a la vida social, també, no? Perquè als altres els pot resultar molt estressant. Si no és un bon hàbit, és un hàbit que, per un mateix, en funció de per què ho faci, pot tenir més o menys conseqüències negatives. No necessàriament seran sempre negatives, però tot d'una que intervé la part social, aquí ja sí que hi pot haver una penalització important.
I si ara un pare o una mare que ens estan escoltant volen evitar que el seu fill o filla deixin sempre les coses pel final, és important, abans de pensar com ajudar-los, revisar com gestionen nosaltres mateixos els temps i si realment estan preparats per educar-los sense caure en contradiccions amb el nostre propi exemple?
Això és superimportant. Això és, vamos, és lo vital, no? En realitat, s'educa més en l'exemple que en les paraules. Per tant, si jo li estic dient al meu fill que no deixis aquestes coses tan importants pel final, però després jo som el primer que vaig en presses i m'ho ensenyo de fora i tal, bueno, això crea com una espècie de dissonància que fa que el lot rebutgi aquest tipus d'aprenentatge. I és com que directament o m'estigui qüestionant obertament o intenti no pensar en el tema. I com que no pensa en el tema ha desaparegut, però qualsevol cosa que jo li digui ja no l'escoltarà.
Per tant, aquesta seria la primera passa, no?
Sí, la primera passa sempre és començar per jo mateix. I no és fàcil, eh? Perquè, sobretot, un lot és molt més plàstic i aprèn molt més ràpid. Però una persona més major, les connexions ja les tenim molt més sòlides i canviar-ho costarà més.
Clar.
Però no vol dir que no meresqui la pena treballar-ho.
I una pregunta que se fa molt de pares, no?, quan parlen d'aquests temes. S'ha de permetre que s'equivoquin? És a dir, abans parlaves de conseqüències. Han de deixar que visquin les conseqüències de fer-ho a darrera hora?
Aquestes són les preguntes, jo crec. Depèn. Anem a veure. Deixar una cosa pel darrer moment i que surti malament, quina conseqüència tindrà? És que depèn de
la magnitud de la conseqüència, no?
No només de la magnitud, sinó que inclús segons quins casos, a lo millor inclús la conseqüència pot ser bona. Bona subjectivament xerrant, no? Per exemple, un al·lot que no vol estudiar un examen i diu que sí que el vol estudiar, però a la pràctica no l'estudia. Què pot estar passant? Pot estar passant que l'al·lot pensi, jo, en els fons, no sé si som intel·ligent o no. Què passa? Que si me mata estudiar i suspenc, la interpretació que fa ell és que vos ja m'he demostrat a mi mateix que no servesc. Per tant, m'estim més no sobrar-ho. Si ho deixo pel darrer moment, poden passar dues coses. Que surti molt bé, que surti molt malament. Molt bé, imaginem que surti molt malament i els pares... intentin tranquil·litzar-se allò perquè no se preocupi. En aquest cas, el que estaríem fent seria reforçar una conducta que no hem d'estar reforçant. M'explic, perquè molt de pares quan veuen els al·lots que estan molt desanimats perquè els han anat malament un examen, tot d'una allò com volen.
Fa molt de reforç positiu.
Sí, perquè si allò no passi pena. Hem d'anar molt alerta amb aquest tipus de coses.
Clar, és un poc difícil i deu saber realment... que pot passar si experimentam amb aquestes conseqüències, no?
Exacte. En el final, de totes formes, qualsevol al·lot aprèn de la realitat. Més que de lo que nosaltres li diguem. De lo que nosaltres li diguem n'aprendrà, però de la realitat també. Així que és important deixar que de tant en tant experimentin què passa, però de manera un poc controlada.
No, quan pensant... s'hi juguen molt, tampoc, entenc, no?
Exacte. I també sabent un poc que quina conseqüència tindrà això i anticipar molts nosaltres. No anar improvisant.
I si volen fer canvis i aquest hàbit està ja molt instaurat, com se fa per començar un canvi que sigui realista?
A Salot. O a nosaltres.
A Salot. O a nosaltres.
No és el mateix, eh?
Clar, potser hauríem de començar amb nosaltres, no?
Sí, sí, hauríem de començar amb nosaltres, però com que aquest programa és del Lot...
I de començar amb nosaltres i després amb els Lots. Amb la doble consell.
Vale, amb nosaltres és més fàcil. És més fàcil el plantejament. En realitat, primer de tot... Bueno, en realitat seria igual, eh? Però com que ho feien altres mateixos, ens és més fàcil respondre a les preguntes. Primer de tot, hem d'averiguar per què ho fem. I això, que pareix molt una pregunta molt beneita, té molt de sentit. Per què? Perquè de vegades, quan tu deixes les coses pel final, és perquè sap que en el final ho farà més aviat, ¿vale? Lo que se diria procrastinació activa, i aquesta no sol tenir conseqüències massa negatives, excepte a nivell social, que és el que han dit, no? Això és el que apareix. Però després hi ha un altre tipus de procrastinació, que és la passiva, que és que ni siquiera hi vull pensar, perquè això m'estressa tant que ni siquiera hi vull pensar. Clar, la solució és distinta. En el primer cas, el que he de fer és veure si realment ho vull canviar o no i a quins casos ho vull canviar o no. I això és el primer que hauria de saber, no? Perquè potser hi ha casos concrets en què inclús me funciona i me va bé perquè m'aconsegueix concentrar moltíssim més. Vale, en el segon cas, això m'estressa tant que ni siquiera hi vull pensar. Aquest és el cas que realment s'ha de canviar sí o sí, perquè aquest cas sempre acaba malament. Per què? Perquè si me creava ansietat i jo no ho estava afrontant per no afrontar l'ansietat, el moment en què ho afronti segurament ho faré pitjor encara. Clar. Perquè el nivell d'ansietat haurà pujat moltíssim. A l'altre cas que dèiem, segurament quan ho comenci a fer ho farem molt bé, perquè estaré evitant totes les distraccions. Clar, i aquí també passa una altra cosa, no? I és que no és el mateix els imprevists que té una persona adulta que els imprevists que pot tenir un nin. Els nins tenen menys imprevists. Però, bueno, això ja seria un altre capítol. Però, en general, és vera que pot funcionar i tot, no? Es deixarà pel darrer moment a segons quins casos. Ara, quan és una causa d'ansietat, el primer que he de fer és plantejar-me què està passant i afrontar de qualque manera aquesta ansietat.
I aquesta revisió, aquest autoconeixement que estàs comentant per fer el propi adult, ho poden traspassar també, per exemple, a l'adolescent o aquí haurien d'actuar d'una altra manera?
Sí, o ho podríem passar a l'adolescent, però han de tenir en compte una cosa, i és el moment. Si veiem que l'adolescent en aquest moment no li està perjudicant massa, estaria bé aprofitar un moment en què vegem que ell sent que necessita canviar-ho.
Per intervenir, perquè ell vulgui canviar.
Sí, sí, perquè l'adolescència hi ha molt de fronts oberts i a lo millor aquest no és el més important de tots i hem de cercar el moment en què ell estigui receptiu.
Clar, perquè també pot passar que hi hagi lots que senten que els hi va bé fer-ho així perquè pensen que així tenen més temps lliure i és una forma que s'han acostumat a funcionar i consideren que els hi va bé i no volen canvis.
Clar. Clar, 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 clar. Aquí el que hem de veure si realment els hi està anant bé o no i anar com a nosaltres, com a adults, mirar quins efectes negatius li està provocant, si realment n'hi està provocant, no? Per després poder-li presentar i xerrar amb objectivitat. Evitar les frases de sempre que fas això te passa... No, no, no. Tenir-ho com a molt concret, no? I analitzar si realment ara mateix li està perjudicant o no, perquè potser no és el moment d'intentar fer un canvi amb això.
Abans t'hem demanat una miqueta si s'ha de permetre que s'equivoquin i ens has comentat que les conseqüències s'han de calibrar molt bé.
Sí.
Per tant, potser podria ser interessant millorar, diríem, l'organització, la planificació. Ens pots donar consells finals per l'organització del dia a dia per intentar no acabar deixant tot pel darrer un minut?
Sí, hi ha una cosa molt important i és... una cosa és saber quin temps, calcular quin temps madurant les coses, que no és fàcil, a qualsevol adult, si li demanes quin temps s'atura amb anar al supermercat o amb fer-se llit, no sé jo quants encertaríem.
Som un poc optimistes, de vegades, en la planificació
d'estens. Sí, 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 sí. O quin temps te necessites per fer el que siga. Quasi mai encertam. Perquè si no ho hem mesurat, no ho sabem. I, clar, això, al final, du molt d'estrès. Per tant, sí que mereix molt la pena amb els atlots, quan són joves, intentar que mesurin quin temps necessiten per fer les coses. Perquè això és una font d'autoconeixement que els servirà per tota la vida. I el moment en què un atlot se'n dona compte de que no encerta i que sempre se creu que ho farà més ràpid de lo que realment ho fa, ha fet un aprenentatge superpotent. I això és una cosa que nosaltres no ens ensenyaven. I després hi ha una altra cosa, que és passar el concepte temporal, que és un concepte superabstracte, jo diria que és el més abstracte que hi ha, a una part com a gràfica. Els horaris aquests escolars de tota la vida, sí, on veies una hora o dues hores i veies que l'àrea augmentava en funció dels temps, això és fantàstic. Perquè el que fas és veure que si això no ho fas avui i ho passes a demà, t'estarà ocupant tot aquest temps que no podràs estar fent una altra cosa. Per tant, utilitzar plànings que siguin molt visuals és absolutament meravellós.
Molt bé, tema complicat, Magdalena. L'afegim, com sempre, en el manual, ens apuntant tots els consells i esperant que ens tornis a visitar un altre dissabte.
Tornaré.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com, amb el suport del Consell de Mallorca.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I ara arriba el moment de la nostra secció juvenil. Acabàrem el 2025 fent un exercici d'empatia entre generacions i una de les coses que va quedar clara és que tant pares com joves encara desconeixen bastant aspectes de l'altra generació. I aquí, com sempre, intentam tendir ponts. I per això avui ens acompanya en Toni, que és pare i, a més, profe, també, i que ha recuit algunes preguntes que molts pares i mares es fan per entendre un poc millor com funcionen avui en dia els joves. Hola, Toni. Has fet moltes preguntes.
Sí.
Has recopilat.
Sí, he recopilat, he fet una feinata.
En tens moltes, tu, també, no? Per
sí, algunes. Mira, la primera pregunta...
Però espera. Encara no, perquè els hem de presentar, per saber un poc les franges d'edat.
Sí. Molt bé.
Molt bé. Hem de dir que tenim des de 12 anys en Núria i en Joel. Hola!
Hola!
I després ja anem pujant en Valentina i en Gavi.
Hola!
I en Margarita i en Eduard, que són els més grans.
Hola!
Que ja estan a la vintena.
Ai.
No? Mira, quina barra tenen, no? I nosaltres aquí aguantant.
Sí.
Vinga, ara sí, Toni, ja pots dir les teves preguntes.
Molt impacient.
Ja t'he vist.
Mira,
la
primera pregunta té que veure amb la intel·ligència artificial.
Vinga.
Lots, com l'estau utilitzant avui en dia? Tant a classe com a la vostra vida quotidiana, en el dia a dia, vaja. Perquè tenim la sensació de que ja s'utilitza per tot.
Home, els pares tenen la sensació que s'utilitza per tot, és correcte?
No.
Jo no.
L'utilitzeu sovint?
Sí.
No.
Sí?
Sí.
Bé, els que diuen no, els que tenen 12 anys, anem a començar amb vosaltres. Núria.
Jo personalment no l'utilitzo per tot, però, per exemple, per cercar coses...
És com un Google.
És més ràpid. En lloc d'escriure-te 20.000 coses, te posa una cosa molt més resumida.
Molt
que
bé.
A vegades s'inventa, però...
Sempre, també. Ho llampres per la teva vida quotidiana o només per més temes d'estudis?
Jo ho utilitzo per els temes d'estudis, però els meus amics i això ho utilitzen per tot.
Joel, tu deies que no, clar, tu no tens mòbil.
Jo de vegades l'utilitzo per escolar-hi amb el Chromebook o també només de cercar en Google ja te surt la IA de Google que ja t'ho fa. Però la meva mare considera que han de tenir un... que has de tenir pensament crític, que vas utilitzar-la i per això no l'utilitzes.
Encara no el tens.
No.
Vinga, anem a seguir vosaltres. Gavi, tu, per exemple.
Jo només pels estudis. I només si necessit... si tinc un PDF amb molta informació, utilitzo per resumir un pocot i que m'expliqui el que estic estudiant a vegades. Però normalment, si puc, ho evit, perquè no estic segur, i més en coses més complicades, a vegades fa al·lucinacions molt, molt grans.
Amem, és que algú l'utilitza per la seva vida quotidiana?
Intent que no, però sí que qualque vegada li he demanat, no sé, a lo millor recetes o idees per algo.
Sí, un play bastant poc, però a vegades també un tema menjar. Li he fet una foto de la gelera i dic, què puc fer amb el que hi ha en la gelera? Perquè m'ha dit que ho feia superbé i tal, vaig dir, anem a provar.
I va provar. Funcionar.
Crec que vaig demanar de menjar a domicili.
Vinga, bé, ja tenim una pregunta contestada. Què més?
Bueno, i un altre tema que mos crida molt l'atenció en els pares és la moda i l'estètica. Realment, han tornat els anys 90 i els 2000?
Diríeu que sí o que no?
Jo és que no estava vivint als anys 90 i no 2000, però per lo que sé, jo crec que sí. Hi ha molta gent que ve en aquest programa de ràdio, que per jo eren els nins i nines petitons, que ja no són tan petits, Gavi, que ara duen uns calçons així, amplots, que hi caben 4 persones de dins, i he de dir que me semblen molt xulitos. Jo no me'l t'ho posaria, però són xulitos. I així, amb aquest cinturó sigui una corda o una cadena... tot molt ample, però alhora molt
estret. Home, és vera que en Gavi va un poc com estètica com... 2000, eh?
Jo...
Ara mirant-lo bé.
Sí. Anem a mirar tots en Gavi.
Observau en Gavi. Sí, sí, és vera que s'està tornant a posar de moda.
També,
i des 90.
Jo vaig entrar a una botiga d'aquestes grosses l'altre dia i vaig veure roba que podia haver estat...
Sí, sí, i en Joel estava lluitant també amb el pentinat, també si se posava un middle cut, que perquè entenguem és un pop Backstreet Boys.
Sí, tot
aquell
torna.
Pentinat de la ratxa enmig. Què tal? 90, Joel.
M'agrada.
Sí. Vinga, molt bé. Idò, tinc una pregunta, però. Què vos sembla això de... Clar, la moda és cíclica i tot sempre torna, però tot i així, de vegades hi ha com aquesta espècie de vergonya entre generacions. Per què, si en el final acaben repetint estils una i una altra vegada? No ho entenc.
Per rebuig de que jo ja he superat això, saps? Jo ja sóc més gran que això.
Sí, perquè quan tu ho vivies era superguai, però després t'ho dones compte que no eres guai. I ara hi ha altra gent que ho estava ben guai.
Ah. En Gavi, no? En Gavi se toca
jo lo soy guai, no lo estoy viviendo, lo soy. No.
Vinga, més preguntes, Toni.
Bé, perquè fa xarxes socials tenim la sensació que hi sou sempre, però que cada vegada se publica menys. Com les utilitzeu ara mateix?
Això ha sortit en el programa, que hi ha molts joves que miren xarxes, evidentment, però que ja no se publica gaire. Algú té alguna cosa a dir sobre el tema?
Bueno, jo tinc bastants de xarxes, però, per exemple, TikTok, no públic molt poc TikToks, però m'agrada...
T'agrada mirar.
I Instagram, per exemple, soc més de stories que de publicacions.
D'acord.
Jo, per lo que me'n recordo d'altres tertúlies o que han dit, és que hi ha molta por a pujar continguts que no siguin tendència, perquè tens molta por que te feien comentaris que no t'agraden i per això hi ha... Només pots pujar continguts que tu saps que a tothom li agradaran i que com ho pujo a tothom no te poden dir res.
Margarita?
Crec que tinc moltíssimes coses a dir, però intentaré resumir-ho al màxim. 100% el que ha dit en Joel, de por que te critiquin. Crec que també s'està professionalitzant un poc, per dir-ho qualque manera. El fet de penjar coses a xarxes, ja tot ha de ser això molt mirat, la gent que publica acostuma a tenir moltíssim de seguidors i ho fan perquè normalment és la seva feina o com a mínim una font d'ingressos important, i que la gent també crec que com que li fa peresa, saps? Perquè saben que això du molta feina, llavors quan jo no faré un vídeo i li dedicaré 5 hores perquè duri 15 segons, no el faig directament i com és el que s'adu, i de pas. Encara que no me critiquen, saps? Més per per mandra. I que s'adu molt el que dura molt poc temps. No vull estar exposat a coses que jo he viscut fa 10 anys. Jo fa 10 anys tenia xarxes socials i tinc allà les fotos, però hi ha gent que diu, ai, és que quina cara que tenia, o quin bebè que era, no sé què, i no vull que m'ajutgin per una cosa que vaig fer fa 10 anys. I que ara són un currículum, també, ja com per gent més gran i no de 12 anys, que també són un currículum i que crec que vas un poc més alerta en el que penges.
Està canviant bastant, i d'ossos de les xarxes. Mm. També ara se tenen més comptes privats o secundaris? Està apareixent això.
Se tenen dos. Sí. Un públic i un privat on penges com coses que fas més de ridícul, en teoria.
I pregunta, notau o no, els que són més grans, que els adolescents més joves tenen menys accés en els mòbils i xarxes socials o no se percep, o segueixen participant igual a xarxes?
Participen igual.
A ver, yo el otro día en el colegio íbamos preguntando para hacer un poco una estadística, fuimos a una clase y miramos cuántos niños decían a qué edad les recomendaban según lo que decían sus padres y lo que querían ellos. Y, a ver, la mayoría ya decían 12, 13, algunos 16, algunos 15, incluso alguno dijo 18 o 24, dijo uno.
Es decir, que está cambiando.
A ver, ya, no, ya de 12 para abajo ya se cree que ya están bastante concienciados de que no
está cambiando, tío, eso que yo interesante. Toni, te n'estàs duent, una estadística i tot. Que
però en quinto de escola.
Sí, sí, estic apuntant.
Molt bé, molt bé. Vols demanar alguna cosa més?
Sí. L'any passat mos vareu descobrir aquest univers del brain rot italià. Allò, bé. Això segueix viu o ja ha passat de moda?
A ver, yo diría que lo de estar todo el rato cantando los brain rots por la calle o subir vídeos de...
Recordem comida, que eren els brain rots?
Lo de brr, brr, patapim, tralalero, tralala...
Tum, 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 sahur...
Això bombini, gusini, todo eso.
Sí.
Vale. Pues ahora básicamente se mantiene con vida, ya no tanto, gracias a un juego de Roblox, roba un brain rot. Genera muchos problemas, la gente se pelea mucho por eso, pero mantiene con vida, pero no tardará.
Ya no está en tendencia. Está ya acabando.
Es como, en vez de bajar de repente, va bajando poco a poco.
D'acord.
Estadística.
Hi ha una obra de teatre, m'apareix ara.
També.
Sí.
Però tinc una pregunta. Memes, stickers, aquest humor més absurd, continuen sent part clau de la vostra comunicació o també això està canviant? Teniu aquí alguna teoria, Eduard?
Jo crec que, bé, stickers segueixen ampliant-se molts. Jo diria que amb menys freqüència que abans, perquè abans hi havia un boom espectacular, però jo crec que la gent ara li fa pereça fer stickers. O jo me passa. Jo dic, abans era com, bé, vull fer un sticker, ah, mira, d'això faria un, d'això faria un, i ara és com, bueno, em podria fer un, però...
No, sí, però les converses de WhatsApp són els tot imatges, memes, encara... En Gavi diu que no.
Bueno, jo no sé, no me... No tengo tantas conversaciones. Antes tampoco es que tuviese muchas, pero ahora menos.
Estudies molt.
Ara menos, o sea, las conversaciones que tengo son bastante normales.
Però són més semblants a les dels adults, pot ser?
I acaben con stickers. Yo creo que la gran diferencia es que normalmente acaben con stickers.
O amb reaccions.
Sí, algo así.
Com
sí,
dius,
sí,
algo...
No, però jo crec que els adults ja també solem acabar a vegades amb un sticker, aquelles monedes que s'abracen, jo l'hem prestat.
Sí, de forma diferente, yo creo que los utilizamos.
Ah, d'acord. Valentina,
bueno,
sempren memes, stickers...
Més que memes visuals, m'agrada emprar molt tipus expressions.
La Margarita s'ho està pensant, encara no ho té clar.
No, és que, clar, jo no pensava que anàvem per xarxes, no anava per WhatsApp d'acord amb tot el que han dit els companys. I tema meme, jo crec que les xarxes socials encara sí que estan superpresents i que hi ha molta més gent adulta que n'està sent conscient i està fent un ús publicitari per publicitar el que ells trobin que hagin de fer. Però que s'estan aprofitant d'això, per què? Perquè és un contingut molt fàcil de fer, molt ràpid, llavors en pots produir moltíssim per abarcar tota la target de gent que a tu t'interessi.
Està canviant molt tant, sempre que els pares i les mares també, els adults, diríem, no adults amb 18, però és que també estan entrant en tot aquest univers, fins i tot laboralment, està canviant tot bastant, eh, que sí, Toni? No estàs sorprès?
Sí.
Sí, no? Molt bé. Mem, tens alguna pregunta més ja
sí,
per acabar?
Sí, el llenguatge.
El llenguatge.
És veritat que les paraules que fan no res eren per tot, com cringe, random, jo ja ho faig servir tot.
Sí, ja ho sapem fer, és
però
un facto.
Que passa molt ràpidament de moda, això me passa també. Tot i això, hi ha una part del llenguatge, sobretot vinculada en el món gamer, que encara resulta bastant desconeguda a molta gent. I que en el final... també té molta presència en la comunicació del dia a dia. Mos ho podríeu explicar un poc?
Vam fer un, al cap d'any vam fer un test i no, els pares no, ni una varen encertar. Només Chic Seven, que no té a veure exactament amb el tema.
Ja,
ni això. Els gamers, que nerfear, bufear, tot això.
Carrear.
Què passa?
Carrear.
Són paraules normals, no, no sí, entenc. Estan en la RAE, seguro.
Se usen en el dia a dia.
Estaran segur.
Carrear, què és això?
Que pues, tú llevas a tu equipo y tú eres el que gana la partida. Los otros no hacen nada.
Si no fuera por ti, todos hubieran perdido.
Nerfear y bufear.
Es como, yo estás haciendo un trabajo en un grupo, buah, yo estoy carreando.
Estás jugando a truc y dius, venga tú. Esa persona a qui vas és la que carrega la partida.
Pots entès ara, Toni? Ara en Toni ha fet que sí, ara s'ha com il·luminat.
No, m'ha xerrat del truc i ho entès.
Unint diferents esferes socials.
Sí, perquè s'ha posat a un nivell que jo puc entendre.
Molt bé, jo crec que haurem de fer aquest 2026 unes quantes sessions d'argot juvenil que trobes, Toni.
Sí, però llevar de truc també.
També de truc. I de l'impostor, que està molt
també,
de moda.
També.
Farem algun joc, Bé, hem après moltes coses, no?
Sí.
I tengut molta informació.
Sí, ho he apuntat.
Molt bé. A la pròxima vegada ho farem a l'inversa. Els adolescents faran preguntes als pares i nosaltres vos explicarem com se fa la declaració de renda, com funciona clave PIN...
Per favor.
D'això, us fa ganes.
Instal·lar-me clave PIN.
Com ve el 036, com sé què.
I després diuen que els pares no en saben de tecnologia, però d'això ho controlam,
Mos costa,
No queda més remei. Són coses emocionants de la vida adulta,
Tenir clave PIN és declarar-te adulta, 100%.
Sí.
Ai, bé, al·lots. I de moltes gràcies, Toni. Esperam que també tornis amb els resultats d'aquest estudi.
Sí, ho faré.
Has de dir, tornaré.
Tornaré.
Molt bé.
Quina por.
I després d'escoltar aquest treball de cant que ha fet en Toni amb els adolescents, continuem ara amb una recopilació de propostes. Avui, com és el primer programa de l'any, en lloc de parlar d'iniciatives d'educació i criança en aquesta primera hora de programa, hem recopilat un llistat de recomanacions relacionades amb els propòsits d'any nou. Alguns nins i nines ens han comentat que els agradaria llegir més, però que a vegades no saben ben bé quin llibre triar, així que han fet un recull de propostes ben diferents. Començam amb unes propostes relacionades amb la novel·la gràfica.
Bé, bon dia, jo soc Irina Dávila i tinc 13 anys. Jo he duit dos llibres per recomanar perquè trobo que avui en dia hi ha molt de joves que no els agrada llegir o no els motiva, i jo he dit aquesta espècie de llibres perquè són unes novel·les gràfiques que estan molt ben il·lustrades i són molt més visuals que un llibre normal i corrent, i trobo que és un motiu perquè la gent se pugui enganxar a la lectura. Jo he dit un que se diu Drama i un que se diu Coraje. Drama és un llibre que és una nina que li agrada molt el teatre i en la seva escola pues, van fent representacions a diferents llocs, i Coraje és una novel·la d'una nina que té com un trastorn alimentari i pues, a poc a poc ha d'anar superant aquestes pors que té ella.
Moltes gràcies, Irene, per aquestes recomanacions. I ara seguim amb una col·lecció de contes sobre temes relacionats amb centrada a l'adolescència. Escoltau.
Bé, jo soc la Martínez, tenc 12 anys i avui vos vull contar una col·lecció de llibres que se diuen Andic Goa, que són molt divertits i, a més, te pots sentir identificat amb els personatges, perquè per molt que xerri d'un altre personatge, com que és adolescent i té la meva edat, te pots sentir identificat i te pots ajudar a resoldre problemes d'aquestes edats. Traten de la vida d'una nina que fa primer d'ESO, i són 8 llibres, i són sobretot històries i les coses que te passen a l'adolescència.
Ja ho sabeu. Gràcies, Martina. I encara ens queda una altra col·lecció de llibres, aquesta pels amants de la màgia.
Hola, jo soc la Laura Baquer, tinc 13 anys, i avui us vinc a explicar un poquet sobre un llibre que se diu Anacadabra. És una col·lecció de llibres que me llegia fa uns anys i que estava molt enganxada ells perquè eren molt divertits i tractaven sobre un grup d'amics que eren bruixos i feien coses màgiques junts i aventures molt divertides.
Gràcies, Laura. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes de lectures diferents perquè s'animin a llegir. I acabarem aquest llistat de recomanacions amb un propòsit molt especial que ens fa arribar a Xisca, que és passar temps plegats.
Bon dia, soc la Xisca Mateu i tinc 13 anys. I jo sóc un adolescent que m'encanta passar temps amb la gent que estim. Sobretot amb una de les persones que més estimen al món, que és el meu predí, que té una malaltia que se diu Alzheimer. I com qui sempre està assegut davant la tele i jo no ho puc suportar, preferisc anar a fer-li jocs, com per exemple li con contes, després fer manualitats de paper, cantant cançons de la seva època. I com qui jo també sóc una apassionada de la percussió, i soc percussionista, també m'agrada fer percussió amb ell, com et surt increïble, amb un tros, amb una cuera i amb un tap de botella una mica gros. Jo recomano que viure el moment aquí i ara, perquè tanmateix el meu predí, d'aquí 2 minuts, ja no se'n recordaria. I per tant, jo, si l'estimo aquí i ara, jo sé que ell també m'estima, però a la seva manera.
Moltes gràcies per aquesta recomanació, Xisca. I nosaltres, precisament després d'una petita pausa, escoltarem una altra proposta que ens vendran a contar una mare i la seva filla per divertir-nos plegats en família, que és jugar a jocs de rol. Quan acabi aquesta primera hora, ja ho sabeu, escoltarem els nostres companys d'informatiu durant uns minuts i després continuarem en la segona hora de No venim amb manual, amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació dels infants, que a més avui tindrà com a temes centrals, dos temes molt importants, els Reis d'Orient i un taller molt creatiu.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Vespre Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Ja sabeu que el programa ens agrada parlar de jocs i de propostes per compartir estones en família i passar-ho bé. Per això avui ens visiten una mare i una filla que juguen plegades a jocs de rol. Són na Dori i na Imilce, que han vingut a parlar-nos de com funcionen aquests jocs. Hola!
Hola, bon dia!
Com esteu?
Molt bé!
Venim, vosaltres veniu a donar-nos lliçons i nosaltres a prendre nota, perquè hem de prendre un poquet.
Farem el que puguem, perquè...
Bé, anem a començar des dels inicis. Dori, o Imilce, què és exactament un joc de rol?
Un joc de rol, en essència, és un joc en el qual et converteixes en un personatge i, juntament amb altres jugadors, creau una història única. És a dir, és una manera de contar contes de manera interactiva i on cadascun decideix què fa el seu personatge. Hi ha una fitxa de personatge, tu t'has de posar una sèrie de punts i tu has creat el teu personatge. És com si estiguéssiu a una pel·lícula o un llibre, però el personatge principal o uns personatges principals sou altres.
És més interactiu.
Exactament.
D'acord. Vinga, i com se juga? És a dir, per exemple, què necessitem per fer una partida? Quins elements hi ha?
Per fer una partida, per començar, per exemple, tenir ganes.
Això és important, principal.
Per passar-ho bé. És a dir, tu has d'anar pensant que t'ho passaràs superbé. I després llevar-te tota la vergonya de damunt i necessiteu ser un grup de persones perquè sigui més divertit. Has de tenir una fulla de personatge, com hem dit abans, i no es necessita un tauler com un, per exemple, un HeroQuest o tal, que tens uns escats o estàu a la taula.
Podeu estar en el sofà, tranquil·lament.
Exactament. I tenir una persona que serà el director de joc, que és un màster, i un narrador. Seràs narrador de la
història.
De la història, i cada un anirà pues, fent lo seu.
Molt bé. Vinga, i ara anem un pas més enllà. Ja tenim uns quants elements, ja sabem un poquet que és un joc de rol. Com s'empren aquests elements dins la partida?
Per exemple, hem dit que hi ha un màster, no?
Sí.
I descriu un joc o una situació, per exemple. Te diu, esteu en un bosc fosc i sentiu un soroll estrany. Llavors, cada jugador decideix el que fa el seu personatge. Per exemple, el meu personatge treu la seva espasa. Jo intento amagar-me darrere un arbre. Quan hi ha una acció, el resultat del qual no és molt clar, has de fer una tiradeta de daus. Que això no ho havia dit, però se juguen daus.
Hi ha també. Daus, important.
Sí, hi ha daus diferents. I això.
Molt bé, volen saber més d'aquests daus diferents, ens has deixat en ganes. Com són els daus, Emilce?
Los dados, aunque a veces se pueden usar de seis caras, como los normales, los que tenemos algunos en casa,
¿sí?
También se usan de muchas formas y tamaños. Bueno, hay algunos que son como una especie de cilindro, pero que tienen como unas pirámides a cada lado. Esos me encantan. No sé por qué, pero es que parecen como cristalitos de cuarzo.
Oh.
Y estos dados son de 4 lados, de 8, de 10, de 12 o incluso de 20.
Madre mía, así que hay opciones, ¿no? Aquí de que te surtin nombres.
Sí, sí.
Muy bien.
Y cada uno es, pues, para hacer acciones diferentes. Por ejemplo, cuando tienes que hacer una acción difícil o un ataque, se usan los de 20.
Pues que tienen más posibilidades,
sí,
¿no?
Sí.
Muy bien. Y si haguéssiu de dir las diferencias entre un joc de taula més tradicional i un joc de rol, quines diríeu que són les principals? Ja hem vist que no necessitam un joc físic. Bé, necessitam daus, això sí.
Sí, la principal diferència és la libertat. O sea, en un juego de mesa tienes reglas y un tablero fijo. O sea, no te puedes ir... no te puedes salir del tablero. Pero en una historia de rol, la historia es sobre la marcha. O sea, no es algo fijo que va a salir el mismo resultado siempre. Puede cambiar.
La llibertat seria la diferència principal,
sí.
No? Molt bé. Volen més preguntes? Vinga, més respostes, millor dit. Quin tipus d'històries se poden viure en els jocs de rol? Com una novel·la, per exemple?
Bueno, se podría hacer una historia que fuera como una novela, pero sí.
És a dir, hi ha diferents gèneres,
sí,
no?
Sí, se pot fer pràcticament qualsevol història.
Fantasia, sí. Ciència-ficció...
Sí.
Misteri...
Fins i tot a la història. Ara, justament, nosaltres estem jugant a un joc de Tulu en el que estem al segle XV. És a dir, estem... I totes dues tenim un personatge masculí. O sigui, que no només t'has d'anar enrere a la història, sinó que tu també t'has de comportar com un home d'aquella època, que imagina't,
Constructor, un poquet, no?
Clar. Sí, has de fer un canvi...
Una nina de 13 anys es transforma en un senyor de segle XV, clar, exactament. És un canvi.
Sí, sí, sí.
Molt bé. I hi ha jocs de rol pensats, a més, per tots els públics, per exactament. Nins petits, fins i sí, tot, sí, sí, per sí. jugar en família. De vegades s'associa més només en el món adult i uh-huh. Ni Mircea juga des de petita, no?
Sí,
bueno, sí.
Sí.
Desde hace un año más o menos, porque antes no jugaba tanto, más bien veía.
Clar, estaves d'espectadora. Sí.
Sí. Participava qualque vegada, però clar, era massa petita i imagina que te trobes que has de ser, a lo millor, un vampir a l'edat escura, fosca, clar. I que, jo què sé, tio, que t'has de...
Clar, clar, però ja, per això hi ha jocs per diferents edats, no?
Exactament, sí, 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 sí. La veritat és que ara s'agraeix que hi hagi més rol per tothom i no només per una...
Per més grans, no?
Exactament, perquè normalment era per adults. Sí, sí.
Sí.
I ens podeu recomanar un joc de rol per qui vulgui començar des de zero?
Per exemple, quin podem dir? Mem, tu quin diries? Per, de zero? Ah, sí. Skid on Bikes. Que té unes regles molt bàsiques i està molt dirigit a adolescents i nins.
Molt bé.
I s'està molt bé perquè crees històries...
Clar, és que vas aprenent més a mesura que practiques, no? Perquè
exactament, això com
tot. Ser un màster no és fàcil.
No, no.
Imagina. No qualsevol ho pot ser.
No, perquè t'has d'adaptar també al grup. No només t'has d'aprendre un munt de coses i regles i com s'ha de jugar i també ser molt creatiu. Perquè, i això, sobretot, adaptar-te en el grup que te toca. Perquè, clar, te pots... Tu imagina't que tens 5 jugadors que no han jugat mai. Has de treure tot el que tinguis al de dins perquè te surti bé.
I quan solen durar aquestes partides, generalment?
Depèn, perquè pots estar moltes hores. Moltes hores, i és
i
això,
dies.
Que si fas una campanya, sí, dies, o potser fas cada dissabte durant 6 mesos. Sí, sí, és que això... O anys.
Hi ha entreteniment, és com sí. una sèrie, però sí, sí. a trossos.
Però, a més, que has de prendre punts i tot, perquè si no, no te'n recordes de,
clar,
del dia
de tot
anterior.
El que ha passat, clar.
També hem de dir que hi ha jocs de taula que també són jocs de rol. Els Dungeons and Dragons pot jugar també a taula, que no ho hem dit, però són rol també.
Clar, ara hi ha més com a combinació, no, de diferents
de
gèneres.
Això és lo guai, que tens de tot i pots triar el que més t'agradi. Des d'una cosa més senzilleta per fer, a lo millor en dues vegades, dos de matins o dos vespres i ja faig la partideta i ja tens un final. O per fer una jugadeta d'aquestes que són com un Cluedo o una que sigui molt més llarga.
Molt bé, opcions per tots.
Sí, sí.
Jo ara vos demano, què vos aporta a vosaltres personalment jugar a rol? I per què us recomaneu, a més de tot el que ens heu dit? Vinga, Mirce.
Sí.
Mirce, a tu què t'aporta jugar a rol, va?
A ver, jugar a rol es algo que hemos hecho en familia pues desde que yo empecé, entonces nos ha unido mucho. Y también es divertido y además siempre me ha encantado a mí hacer historias y todo eso, pero como que las películas y los libros y todo eso a veces me aburren porque no puedo interaccionar, pero...
Claro.
Pero en los juegos de rol, pues sí, es como, por lo que hemos dicho antes, creo, como ver o hacer un libro y una película, pero...
Tú también sos protagonista sí. o un personaje secundario.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque, claro, es que es eso, no només como nos unéis como familia, sino que estem els amics... I treus tota la creativitat i... No, és que acabes rebentat. Després d'una partida acabes rebentat.
És com fer un programa de ràdio.
T'has deixat totes les neurones allà perquè has de resoldre moltes coses i és això, que és molt, molt divertit i sobretot això, que només te dona bons valors. Sí, sí, sí.
I ara que segur que hi ha molta gent que té ganes de jugar, han d'acabar amb algun consell o truquet, vosaltres que ja sou més expertes.
Sí. Jo, el meu consell és que comencin sense por, sempre que no tinguin vergonya, perquè, clar, en el principi no s'ha ni què dir.
És a dir, un pot de teatre, no?
Sí, perquè has de fer un poquet de teatre. Ai, també, no hem dit, però hi ha rol en viu, també, que tu has de... Tu has de fer més comèdic que en el joc de rol de taula. I és molt divertit, perquè és, que, és com si estiguessis dins d'un teatre. I és això, t'has de divertir, t'ho has de passar bé, i sobretot llevar-te tota la vergonya de damunt, perquè no te preocupis, que el primer dia no sabràs què dir, però en el final t'enganxa. T'enganxa i al final sí que dius tiqui-tiqui-tiqui i te molles, sí, sí.
Molt bé.
Tu què creus?
I també que, pues, bueno, no sé si lo has dicho tú, es que tengo memoria a corto plazo. que no tengamos miedo, o sea, que no tengan miedo a equivocarse, o, porque al final los errores que tenemos pueden servir para algo, como en la vida real.
Clar, és un poc aprenentatge, però ens ha tolerat també la frustració en els jocs quan perds.
Sí, perfectament.
Això ajuda
exactament
a cooperar.
Sí, és això, que també hi ha molts de jocs de rol, quasi tots, que són col·laboratius. I això uneix molt, i és molt guai. A més, que quan trobes un grup amb qui estàs bé, tranquil·let, que te surt tot així superguai, és que és una gozada.
I de tots a jugar.
Tots a jugar, sí, sí.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu. Adéu.